Cugat.cat, fem un bon tiberi.
Tercera hora del Sant Cugat a fons, que obrim com cada divendres, obrint la gana amb l'espai Tiberi, l'espai de cuina del magazín del Sant Cugat a fons. Pep Jimeno, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, amb una mica de gana ja. Ara ja
és que aquestes
toca.
Hores és aquell moment en què sí. L'estómac ja comença a fer el rum-rum.
Ostres, aquella. És que esmorzem molt d'hora.
Massa d'hora.
Massa d'hora. Però bé, per això tenim aquest programa, per passar una miqueta malament. I avui què ens portes?
Avui us porto una cuina que és bastant desconeguda al nostre país, que és la cuina brasilera.
Fantàstic.
Que doncs... de fet... Parlar de cuina brasilera és una mica com parlar de cuina europea. Sí. És a dir, que en realitat no existeix una cuina brasilera estricta. Clar. Hi ha uns plats que són molt coneguts i que a gairebé tot el país es fan, però és un país tan, tan gran que hi ha moltes varietats regionals.
S'hauria
de fer molt prim. Hi ha alguns plats emblema que ara tractarem.
Fantàstic. S'hauria de fer molt, molt prim i dir anem a aquesta regió, a aquesta altra, a aquesta ciutat fins i tot, però no, hem de fer una cosa més, més
general.
Genèrica.
Hi ha una sèrie Fantàstic. De plats molt coneguts, sempre passa en tots els països, no? Que si són mínimament grans tenen molta diversitat, però hi ha un conjunt de plats Correcte. Que sempre són bandera. Si algú vol indagar, jo dono dues webs,
Endavant.
Perquè si algú té ganes d'investigar, de veure com es fan aquestes recetes, perquè no les explicarem pas a pas, les tinguin allà. Una web una mica senzilleta, però amb molta, molta, molta documentació, és una web que es diu Cozinha Brasileira. Cozinha escrit amb Z.
N-A, ah, vale, d'acord.
Amb N-H, per entendre'ns, C-O-Z-I-N-H-A-I, brasileira.com, on trobaran un conjunt de receptes de la cuina d'aquest país, ben explicades, això sí, en portuguès, però és fàcil d'entendre, si no m'ho diccionari al cantó...
Cap problema.
Se solucionen els dubtes.
De fet, el portuguès que parla a Brasil és una miqueta més fàcil que el de Portugal i tot. Per tant...
Vaja, té les seves coses, però no hi entrarem ara perquè els, molts brasilers diuen que ells parlen el portuguès autèntic i el que parlen a Portugal és el portunyol.
Portunyol?
Sí, a Portugal parlen el portunyol perquè diuen que està massa influenciat per l'espanyol. Però vaja, això és llengua. Escolta, i una altra web que no la diré tota perquè la seva adreça és molt llarga però és molt fàcil de trobar, és Tudo Gostoso.
Tudo Gostoso.
És a dir, T-U-D-O-G-O-S-T-O-S-O. I si posen això, Tudo Gostoso, al Google i posen Brasil, els dirigirà a una web on també trobaran moltes, moltes receptes.
Fantàstic.
Val. Escolta, plats que podem prendre si anem a algun restaurant brasiler de Barcelona, que n'hi ha algun que després recomanarem, o si anem al Brasil i que segur que acabarem trobant.
Per saber què hem de demanar.
La feijoada.
Feijoada?
No sé si et sona.
Per res.
La feijoada és el plat que es fa al Brasil amb mongetes estofades, amb carns diverses, sobretot de porc i de vaca, depèn de la zona, i que sol acompanyar diversos ingredients que es couen al cantó. L'arròs, la tapioca, la col, i a vegades també hi posen taronja fresca, que és una cosa que jo no he entès mai perquè hi posen taronja fresca en el mateix plat.
Això passa que com quan es fan migues, molt sovint es posen mandarina, amb raïm, és aquest contrast que es fa sovint. No?
El tenim allà.
Sí.
Que sapigueu que si aneu al Brasil aquestes mongetes són negres i que és un plat molt, molt, molt potent.
Ja,
perquè clar, mongetes,
ja
porc, arròs, doncs és un d'aquells plats que normalment hauries de prendre sol. Allò, el plat únic, el concepte
sí, sí,
plat
sí, sí.
únic.
Això.
I vaja, el que fan els brasilers normalment és barrejar-ho tot, bé, tenen aquesta, diguem-ne, tradició de prendre aquest plat. És un plat que si aneu a algun restaurant brasiler el trobareu, que us recomano que us el prengueu amb molta calma, sobretot no us el prengueu per sopar si no voleu morir en la digestió nocturna, i és un plat molt dens. De fet, el fet de barrejar les mongetes del lloc, més la carn, més l'arròs, és una cosa molt, molt habitual a tot arreu.
Però mongetes, carn i arròs,
Exacte.
Eh?
Exacte.
O sigui, tenim proteïna
no.
per tutti aquí, eh? Ostres.
De fet, també té una explicació perquè és tan, tan habitual, i és que el fet que siguin les mongetes, que en el Brasil es diuen feijão, que són un aliment bastant barat, més l'arròs, que és l'altre menjar barat, més la carn que s'hi troba i es barreja tot, és un menjar molt popular que permet a tota la població més o menys tenir una dieta potent per aguantar el dia.
Fantàstic.
Una altra cosa.
A veure, què més?
Una cosa que us recomano molt, que a mi em va sorprendre la primera vegada que me la vaig prendre. Es diu coxinha, que és coxinha. Un aperitiu, ho he dit malament, que allà els hi diuen els aperitius salgadinhos, que ve a ser, diguem-ne, com les tapes prèvies de menjar,
sí.
que ve a ser, per entendre'ns, una mena de croqueta que es fa amb restes del pollastre i que s'ajunta tot el pollastre com una mena de croqueta que se li dona una forma Molt més arrodonida que les nostres croquetes, amb una punta que sobresurt a la part de dalt.
D'acord.
I això el que es fa és fregir-ho i es menja.
Una mena de bunyol.
Sí, és un bunyol. Sí. Si poseu coxinha amics a la web, veureu aquest petit plat, que normalment es menja amb les mans, hi ha gent que els hi posa una mena de salsa picant, i és molt habitual també menjar-ho al carrer. Als restaurants on ells dinen normalment al migdia, que també ho podeu trobar en altres ciutats europees, si hi ha molta colònia, que es diuen lanchonetes, o lanchonetis, podeu trobar aquest plat. I és molt habitual, una coxinha, tal, i infla bastant. Ves una croqueta, però una croqueta potent.
Sí, o sigui, això per dinar al migdia,
per dinar al migdia, ràpid, tal, també, o fins i tot a la nit, no? Els saugatinyos, que
I
diuen...
I això no és sobre tu, però s'estila això de dinar al carrer amb paradetes d'aquestes?
És habitual, és habitual.
És que a més, si el temps acompanya, més, és fantàstic.
Sobretot en els lanchonetes aquests, que són bé a ser una mica com els restaurants ràpids on s'agafa una plata i s'agafen quatre plats i tal, i es barreja ràpid, doncs les coxinyes són d'allò més recomanables.
Fantàstic.
Són les seves croquetes, amb una altra forma.
Genial.
Una altra cosa, si aneu així una mica més de nivell i voleu menjar carn de qualitat, heu de demanar sempre la picanya.
Picanya.
Que és una part de la vaca, que després us diré exactament quina, perquè jo a mi em costa una mica trobar les parts de la vaca, no les conec, que normalment es prenen amb el feijau, que són aquestes mongetes que hem comentat abans negres, amb arròs o patates. Ve a ser el millor tros per ells de la carn. Això normalment es fa també amb unes cebetes i no té os aquesta part de la vaca. Aleshores, el que fan ells és doncs, fer la carn i acompanyar-la amb aquesta... amb aquests acompanyaments que comentàvem, les patates, el feijau, l'arròs, i és la carn bona.
I molt tendra, de ser
molt
més,
tendra, suposo. Sense os, desconec exactament la part, però si veieu picanya assada, que li diuen ells, és el plat de carn per excel·lència.
I hem d'atacar.
Val? Una altra cosa, la mandioca, no sé si us sona, que ve a ser una mena d'arbust que tenen en les regions més tropicals del país i que normalment fregeixen. Ve a ser com una mena de patata, també, per entendre'ns. Una patata fregida, però en aquest cas és la mandioca, que es pot menjar, com dèiem ara, fregida, o bé s'acompanya d'altres plats, no? És a dir, doncs, com una mena d'acompanyament, no? Com qui té un altre plat i l'acompanya amb la mandioca.
Sí, sí.
Val? Normalment també hi ha la farina, que és la farofa de la mandioca, que es ratlla, i que a vegades es tira per sobre de la feijoada. Per tant, trobareu a vegades que us posen el plat de la feijoada i al cantó la mandioca ratllada, que és la farofa, que es tira per donar-li més espessor al plat.
Que bé.
Ara, ve sumant calories
i elements
per digerir.
Té tela.
Després, una altra cosa que té la seva gràcia, que és el pão de queijo, que és el pa de formatge. És una recepta molt habitual a Minas de Gerais, com dèiem, cada regió normalment té el seu plat, però aquest plat ja, diguem-ne, s'ha convertit en un emblema també nacional, que és una barreja de la mandioca que comentàvem amb el formatge parmesà. Recordem que també al Brasil hi ha molta immigració italiana. Es barreja també llet, oli, ous i sal, i d'aquí es fa tota una barreja que finalment s'acaba fregint i queda una mena de pa amb gust de formatge, que també s'acompanya a vegades al començament amb les coxinyes que venen a ser aquests saugadinhos, no? De poder picar alguna cosa abans de començar.
Per sucar una mica, això,
Això és magnífic. El que passa que també, insisteixo, per començar a digerir això, més val que comencis a menjar a la una del migdia, si has de sortir. I tot això... Jo, si voleu, m'atreveixo a recomanar un restaurant de Barcelona on podeu menjar una bona feijoada. És el restaurant Porto Mar, que consta que no tenim cap mena de publicitat amb ells, que ho recomano perquè hi he estat i ho he provat i és del tot recomanable si voleu provar el plat.
Aclarit queda.
Porto Mar, Avinguda del Paral·lel 127-129. Te recordes, no?, que havíem comentat també algun restaurant.
El Paral·lel hi havia algun més, un de xinès, també.
Sí, havíem comentat xinès, que estava molt bé, molt...
Sí, hi ha restaurants interessants per allà, No són exquisits que pots trobar.
No, el xinès del carrer Entença, que ho vam comentar, just Entença, que passa l'altre dia hi vaig passar i continua en el seu estat decrèpit, però continua obert i està al cantó de l'Avinguda del Paral·lel. I tenim aquest al Porto Mar, que és un restaurant brasiler, tot i que hi ha també plats catalans. El plat estrella és la feijoada, i jo el que us recomano, també hi ha la coxinha, també hi ha el pão de queijo, per tant podeu trobar diverses, diguem-ne, receptes brasileres. També hi ha els plats catalans, però jo, sincerament, si puc fer la recomanació, aneu un dissabte a la nit, No dineu gaire i feu una feijoada, perquè la feijoada és molt recomanable, tot i que no és el plat nocturn per excel·lència, perquè a més estareu acompanyats d'un petit grup de música en directe.
Ah, ostres, música en directe. Ostres, això és fantàstic.
I com sé que a tu t'agrada anar a l'Apolo, tens l'Apolo al cantó.
Has vist?
Jo sempre t'acabo fent el plan, eh?
Sempre acabo anant a Apolo o a res, eh? Amb els teus plans això no falla mai. Doncs escolta, perquè a la Diagonal, ja, a Diagonal, no mentir, al Paral·lel, hi ha moltíssims restaurants.
Hi ha molts restaurants.
Clar, és això, no són potser com el que pots trobar a l'Eixample o a la Diagonal, però són molt, molt interessants.
No, estan molt bé.
Sí.
I aquest el recomano. No és extremadament barat, tot sigui dit, és a dir, home, una feijoada val diners perquè és un plat que es triga a fer, però vaja, que si algú vol provar un plat de veritat, aquí el poden trobar.
I això com serveix? És un plat únic?
És un plat que es porta en diverses parts. Ah, l'arròs, les mongetes barrejades amb la carn,
d'acord,
i tots els ingredients que tu acabes com misturando, que no sé, és barrejant.
No sé per què, però me l'imaginava com un cuscús, això, un plat al mig que la gent va agafar i se'l posa al seu plat.
Tens les parts per separat, depèn de si t'agrada ficar-t'hi molt arròs, poc, depèn del que tu vulguis.
Està bé, molt bé, molt bé.
Aquí tens la llibertat d'escollir el plat com tu vulguis.
Ah, fantàstic.
Aquí teniu aquest restaurant, us el recomano, vull dir que està molt bé. El propietari és un personatge, ja el veureu, un senyor grassonet d'aquests que fa molta, molta gràcia quan et ve a demanar. És a dir, que si podeu intentar crear una mica d'interacció us ho passareu molt bé. I també podreu provar plats catalans, tot i que us recomano que feu això de provar el plat brasilè.
Ja que hi vas, doncs, que no estem acostumats.
I tant, no,
clar que sí.
S'ha de provar. Escolta,
digues.
Jo us volia proposar fer una recepta, val?
Ui, a veure, eh?
A veure, les postres més conegudes del país.
Sí, què són? Com es
diuen? El brigadeiro.
Brigadeiro.
T'explico, i després t'explicaré la història de per què es diu brigadeiro. Brigadeiro és unes postres de xocolata, el que ells li diuen sobremeses, que... és una bomba calòrica, però és molt bo. T'explico. Per fer-la. És que és molt, molt, molt senzill de fer el brigadeiro.
Eh?
Si no, no. Acabes, rodolant. Necessitem una llauna de llet condensada. Després, una cullera de sopa de margarina o de mantega sense sal. Sobretot sense sal.
Val.
Després, 4 culleres de sopa de xocolata en pols. El que per nosaltres és el Nesquik i el Colacao. Tot i que si algun brasiler veu que fa servir Nesquik o Colacao i no fa servir xocolata en pols de veritat, de veritat, més qualitat, rebràs. I després, saps aquella xocolata granulada que a vegades veiem a les trufes de xocolata?
Sí, home, i tant.
Això ho deixem a part. Què s'ha de fer? És molt fàcil. Agafes una paella una mica fonda i poses la llet condensada, la margarina que hem dit i la xocolata en pols. I tu fiques al foc a mig foc, ni massa ni poc, i comences a barrejar amb una cullera de fusta, vas barrejant, és una mica pesat, però bueno, la qüestió és que tu barregis bé tots els ingredients, val? Que quedi una barreja marronosa, negrosa, depèn de la xocolata en pols que facis servir.
D'acord.
Després veuràs que a poc va agafant més forma i que la xocolata se't comença a enganxar una mica a el que és
el bol
on ho vagis fent, en el recipient on ho estiguis fent. Quan vegis que es comença a enganxar i que comença a agafar forma, és a dir, que comença a estar fort, el que has de fer és accelerar una mica el foc i barrejar molt, 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 molt ràpidament una bona estona, evitant que se t'enganxi.
D'acord.
Ho treus, val? I aquí pots fer dues coses. La versió tinc gana, m'estic morint de gana, que és veure's que t'ha quedat compacta la xocolata amb la llet condensada, que queda magnífic, i t'ho fiques en un bol directament i t'ho menges calent, que la gent ho fa i ho pots compartir amb els amics, que moltes vegades el que fan és agafar la mateixa paella i que la gent li fot la cullerada allà a sac, és a dir, en plan colònies, per entendre'ns.
Està bé.
I si no, el que pots fer és deixar-ho refredar una molt bona estona, que se't refredi, veure's que se't condensarà encara més. Per exemple, el que pots fer és ficar-ho a la nevera ben embolicat amb un plàstic, amb el paper film, i després el que pots fer és, quan ja ho tens ben fred, et fiques les mans plenes de mantega i comences a fer unes boles.
Sí.
I queda com una mena de trufa de xocolata magnífica.
Com uns bombons així.
Exacte.
Fantàstic.
Si la gent posa brigadeiro al Google, veurà 25.000 receptes per fer-ho. Molt tot fàcil, eh? Vull dir, no. I després pots posar aquella xocolata granulada perquè et quedi una mica com una trufa.
Sí.
Val?
Ostres.
I està boníssim.
I és fàcil, a més, de fer.
És molt fàcil. Ara, quan agafes el truc i ho comences a fer i tens la xocolata i la llet condensada a casa, és un risc per l'operació biquini que algú deu estar fent en aquests moments.
No, això a partir de l'octubre. Per
l'estiu
deixem-ho córrer,
eh? I hi ha una altra varietat del plat que és magnífica, que és en lloc de barrejar xocolata en pols, posar-hi coco ratllat.
Ah, molt bé.
És el típic coco ratllat que podem comprar a les pastisseries, etc.
Sí, home, doncs com el que venen els panellets, molt sovint, d'aquest estil.
Que això ja no es diu brigadeiro, es diu beijinho, que vol dir petonet.
Ah, doncs també té bona pinta aquest, eh? Potser aquest és diferent.
És un diferent, però vaja, està boníssim. Doncs, i també és igual, eh? La mateixa recepta amb el mateix ordre.
Apuntats queden.
I perquè sapigueu d'on ve aquest nom de Brigadeiro, perquè Brigadeiro vol dir soldat, perquè Brigar vol dir lluita, va ser un candidat a la presidència de la República del Brasil el 1940, que es deia Brigadeiro, és a dir, soldat Eduardo Gómez, que en els seus actes electorals, on es promovia la seva candidatura, van acabar fent aquests dolços amb xocolata, que algú devia conèixer la recepta i, vaja, els feia servir per cridar la gent en els actes electorals i que finalment votessin aquest senyor.
Home, jo ja aniria,
i com era el Brigadeiro Eduardo Gómez, s'ha acabat convertint en el Brigadeiro. Les postres que trobareu a tot arreu al Brasil, també al carrer.
Una bona manera de convèncer,
és molt fàcil de fer.
Doncs apuntat queda, totes aquestes receptes brasileres, molt fàcil tot i molt a prop també de casa nostra, aquí al Paral·lel, per poder tastar
ràpid. Hi ha més restaurants, també hi ha algun lloc a Barcelona que és el que diem Boteco. Boteco és el que per ells seria una mena de bar, per nosaltres cutre, on es serveixen molts d'aquests saugadinhos, vale? Que és aquesta mena de tapes.
Baradabas,
i també
sí.
El que ells li diuen tiragostos. Tiragostos també ve a ser plats petits, etc, etc. A Barcelona n'hi ha un al carrer Ample. No recordo ara el nom, jo hi he estat, i està baixant la Rambla a mà esquerra, i trobareu aquest Boteco, que és aquest bar cutre, en què, quan dic cutre no vol dir brut, que se m'entengui,
ja, però
un bar senzill, i que podreu trobar doncs aquests saugadinhos o tiragostos.
Doncs apuntat queda d'això.
A mi em sap greu a vegades dir aquests noms, perquè després hi trobes massa gent,
No està malament. Escolta, doncs, bona enciclopèdia hem fet avui de la cuina brasilera, una gran desconeguda, almenys per mi, ho he d'admetre, i està molt bé. I qui no hi veus encara la pel·lícula aquesta, Estómago, que se l'apunti i que faci una mica d'estómac, ostres, això amb gana d'entrar molt bé.
Gran pel·lícula.
Josep Gimeno, moltíssimes gràcies.
Gràcies
sempre.
A vosaltres.
La setmana que ve, últim Sant Cugat a fons.
Que no sé què farem, però
últim
vaja.
Tiberi. Ja, inventa per alguna cosa, no pateixis.
Apa,
gràcies.
Que vagi bé.
Fins ara mateix.
Sant Cugat a fons, el magazín.